3 minuts per arribar a 2:15 del matí. Ahir va tenir lloc el Dia Escolar de la No Violència i la Pau i la setmana vinent, el proper dia 9, tindrà lloc la celebració de la Diada de la No Violència. I com cada any, la Universitat Internacional de la Pau ens convida a reflexionar al respecte. Enguany, la llibertat d'expressió i el dret a la informació són eixos centrals en aquesta commemoració que recordarà la figura de la periodista Anna Politkovskaya, assassinada l'any 2006. Volem parlar sobre aquesta commemoració amb Arcadi Oliveres, president de la Unipau. Molt bon dia, senyor Oliveres.
Hola, bon dia.
I amb en José María Perceval, membre de l'entitat. També bon dia, senyor Perceval.
Bon dia.
Els dos, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui aquí al Sant Cugat a Fons. Com és habitual, la cita serà diumenge de la setmana vinent a 4 cantons a les 12 del migdia i tot plegat començarà amb una obertura d'Arcadi Oliveres i després hi haurà una representació de diàlegs entre Politkovskaya, Antígona i Creonte, basats en fragments de l'Antígona de Sòfocles, un text de José María Perceval. Anem a pam. Senyor Oliveres, per què enguany s'homenatja a Anna Politkovskaya?
Cada any intentem posar sobre la taula la figura d'alguna persona que sempre de manera no violenta, tal com representa la figura d'en Gandhi, hagi treballat per la pau, però nosaltres des de la Societat de la Pau hem entès sempre la pau d'una manera polivalent, és a dir, que la pau significa, com en aquest any, llibertat d'expressió, un altre any pot significar justícia social, un altre any pot significar cura del medi ambient, un altre any pot significar desarmament, i doncs anem recordant figures desaparegudes, però que van ser en la seva vida, i en aquest cas fins i tot en la seva mort, exemple extraordinari. Ens sembla oportú posar-ho sobre la taula, i aquest any l'Anna Politkovskaya, o José María Perceval, ho ha treballat molt a fons, pensem que és un bon exemple per donar a conèixer l'opinió pública.
Senyor Perceval, realment el paral·lelisme entre Antígona i Politkovskaya és claríssim. No sé si de primeres ho va veure quan va succeir tot el referent amb Anna Politkovskaya o és una cosa que ha anat madurant.
Bueno, yo creo que como tú dices es una cosa muy evidente. Cuando tú dices Antígona, que lo tenemos todos en la cabeza como oposición al poder y como persona que sabe que va a morir, pero que dice la verdad hasta el último momento o altera la ley, en ese caso de Antígona, de enterrar a su hermano contra la ley de Creonte, pues era evidente que Antígona Politkovskaya se iba a unir, me pareció bien, y lo estuve trabajando con los alumnos de Historia de la Comunicación, y bueno, como coincidía con lo de la Unipau, pues era muy evidente. Yo creo que también es un momento en que la Politkovskaya se está convirtiendo en un personaje muy presente, porque tenemos unas cifras de periodistas a cada año asesinados en torno a la centena ya en el mundo, ¿no?
Sí, sí,
y entonces, y ahora más podíamos extenderlo a estos que no son periodistas profesionales, que son los blogueros, que también están empezando a ser asesinados. Concretamente el año pasado unos 36 ciudadanos han sido asesinados por sus blogs, por los contenidos de su blog.
Carai, tu, Déu-n'hi-do. De fet, a mi una cosa que em preocupava, mirava la llista de persones commemorades amb aquest dia de la no violència i vèiem a Gandhi, vèiem Martin Luther King, Pau Casal, Einstein, i vèiem molts personatges, de fet des del 2004 que feu aquestes activitats, aquesta commemoració, però les últimes, Rachel Corrie i en el cas de Politkovskaya, són molt, molt, molt recents. No sé si us preocupa que això sigui així, perquè a vegades mirem, clar, és que eren èpoques molt convulses les que havíem abans, però és que encara ara han d'haver-hi, en aquest cas, heroïnes com la Corrie i com la Politkovskaya. No sé com ho veieu tot plegat.
Bé, jo diria que les èpoques convulses no ho han deixat de ser mai. Fins i tot actualment s'estan utilitzant sistemes molt més refinats a les guerres, en els assassinats per encàrrec i en l'acció del domini del poder. Jo diria que de vegades ens escandalitzem pel que ho ha passat doncs, a l'època grega, com estudiava el Perceval, però també moltes vegades és evident que hores d'ara els sistemes són absolutament més refinats i, si se'n permet la paraula, absolutament més criminals. No hem de pensar que estem en una època millor, al contrari, hem de fer aquesta memòria per demanar que les coses canviïn.
De fet, hi ha una cosa que també preocupa força sobre el cas de Politkovskaya i és que quan la van assassinar, en aquell moment estava investigant casos de tortura a Txetxènia i estava a punt de publicar-ho, estava a punt d'enviar els manuscrits perquè fossin publicats i mai s'ha sabut exactament què hi havia en aquests documents. Creieu que ho podrem saber en alguna ocasió, senyor Perceval?
Bueno, yo creo que, bueno, la Politkovskaya fue intentaron asesinarla 3 veces, no una. Es decir, primero le hicieron un simulacro de fusilamiento para asustarla y que se fuera de Rusia, ¿no? En segundo lugar, le intentaron envenenar, que es un sistema muy propio del régimen putiniano, ¿no? Y en tercer lugar, ya directamente la asesinaron en el ascensor de su casa un sicario, que no se ha seguido la trama, pero no se ha logrado adivinar. En cuanto a los documentos que dices, hay la cuestión de que ella envió ya artículos y cosas denunciando cosas de Chechenia, con lo cual se puede reconstruir un poco lo que iba a decir. Lo que sí es cierto es que en el piso evidentemente entraron y se llevaron cosas, es decir, que difícilmente lo vamos a encontrar o lo encontraremos en los fondos de reptiles dentro de muchos años, ¿no? Pero planteaste una cosa que yo te quiero aclarar, es decir, tú dices la actualidad de las dos figuras últimas, pero piensa en la actualidad de las dos figuras últimas porque ahora mismo con esta visibilidad que tenemos global y tan internautica, lo que está intentando el poder es invisibilizar. Y las dos personas que hemos escogido estos dos últimos años, Rachel Corrie y Politkovskaya, son personas que visibilizaban cosas, que llevaban la luz a la oscuridad, vamos, ¿no? Y entonces hay que apagar esas luces.
Exacte, però vaja, però també és que el cas de Politkovskaya és un cas bastant particular en el sentit, a més, que no hi ha hagut, sembla, una reacció forta, diguem, per parts oficials, no sé si m'explico, per part de la societat i per part, òbviament, del gremi, sí que hi ha hagut una resposta al cas de Politkovskaya, però per part de les autoritats russes en aquell cas no va haver-hi pràcticament cap reacció, en el sentit de que no sé fins a quin punt s'associa la seva mort a les causes que semblen més òbvies, que són que estava a punt de destapar alguna cosa que no era convenient que se sabés.
Sí, pero piensa que ha habido también, Politkovskaya sufrió durante 2 años un verdadero acoso y derribo. Ella ya decía en 2005 que el único lugar en donde podía publicar era en Internet, es decir, prácticamente estaba censurada en Rusia. Y recibe también un, digamos, en la época en que Chechenia hay los atentados de Berlán, el atentado aquello de la escuela, ¿no?, donde justamente fue en el camino donde intentaron envenenarla. Y digamos que la opinión pública rusa había recibido una verdadera basura sobre la Politkovskaya previamente de indirectas y tal, así que es lógico que la, y relación con el terrorismo y relación con enemigos de la nación rusa, con lo cual la Politkovskaya había sufrido un ataque previo que hizo que su muerte no tuviera la resonancia en Rusia que debía tener. La ha tenido más fuera de Rusia que en Rusia.
Ostres, això és greu, realment, perquè qui més afectava precisament era aquella zona.
Sí, però lo que ha venido después yo creo que ha sido peor. En Rusia, el sistema que es de invisibilización que está practicando el régimen de Putin es brutal.
I que s'ha de fer al respecte, perquè si això està passant, que trobo que és una cosa força evident, què s'ha de fer? Qui trenca això, finalment?
Bueno, hay que apoyar a los movimientos que dentro de Rusia intentan, desde las Pussy Riot, que yo lo digo en my English beautiful, ¿no? hasta los blogueros que están intentando y que los persiguen a muerte. Es decir, hay que apoyarlos desde fuera. No con la actitud paternalista de decir, os vamos a solucionar la vida, sino apoyando a los que desde dentro están intentando cambiar el sistema.
Exacte. Però clar, també costa molt veure això quan és un sistema tan tancat del qual surt poqueta cosa, sabent que les Pussy Riot van estar empresonades, però parlaves dels bloggers, però clar, tampoc en sabem massa si no els busquem directament.
I a més hi ha que saber ruso.
Exacte, i a més s'ha de saber...
Sí, que és complicat, és com los blogueros árabes, o sea, ara mismo tenemos un movimiento a nivel mundial en China, en los países árabes, en Rusia, de verdaderos héroes, y muchos de ellos, pues lo que vemos son las puntas del iceberg, que condenan a muerte a un señor en Malasia porque dicen que ha atacado a Mahoma, que condenan a un señor en China porque ha atacado el sistema como corrupto, o los rusos, es decir, es eso lo que vemos. Vemos puntas del iceberg de un gran movimiento, y hay que apoyarlo. Los sistemas, no sé, tú eres periodista, es decir, organizaros...
Home, clar, d'això es tractaria. Senyor Oliveres, tot plegat, sempre hi ha interessos al darrere. Qui controla tot això al final? Perquè sempre hi ha algú que dirà, això s'ha de saber, això no s'ha de saber, però qui ho diu?
Home, hi ha moltes maneres d'intercedir o d'impedir que les informacions surtin. En primer lloc, hem de mirar qui són els propietaris dels grans mitjans de comunicació. Només us posaré un exemple per il·lustrar. El diari més important de França es diu Le Figaro, el seu amo és el més important fabricant d'avions de combat a França, per dir un exemple. Doncs saber qui són els propietaris val la pena. Saber qui són els anunciants, contra els quals mai es dirà res, també val la pena. I finalment, doncs, totes les pressions que poden rebre des de les administracions públiques, els propis directors, gent espantada, i al final resulta que no sabem gaire res. Per sort, com apuntava molt bé el José María Berceval, avui en dia ja no ens hem de basar només en els grans mitjans, tenint la possibilitat de recórrer blogs, de recórrer pàgines web, de recórrer doncs a YouTube, a coses per l'estil, i allà podem començar a saber la veritat, encara que és evident que és molt difícil fer una selecció i arribar doncs a contestar tot allò que surt.
Carai, Déu-n'hi-do, això és el que s'hauria de fer, però vaja, complica una mica les coses. Hi ha una altra cosa que espanta una mica, això m'ho dirà vostè, senyor Perceval, espanta quan parlàvem d'aquest paral·lelisme entre Antígona i Politkóvskaia. Ostres, és que Antígona es va escriure fa molts anys i que la història, encara que sigui en aquest cas, que sigui mig ficció i tot plegat, que es torni a repetir, això espanta. Quan avançarem?
Bueno, espanta o plantea un problema muy interesante. Yo creo que, mirando de la parte optimista, es decir, cuando miras los muertos, evidentemente no te pones optimista, pero cuando ves que el poder les tiene miedo, digamos que piensas, hay algo que se está moviendo. Antígona plantea un problema que es que la ley nunca coincide con la moral. La moral va siempre por delante de la ley, ¿no? Uh-huh. Y entonces plantea un problema de esto no es moral, aunque sea legal. Y esto va a suceder en Occidente siempre. Es el gran drama que tenemos, gran drama, y además yo creo un motivo por el cual nos renovamos, ¿no? Contra la indignidad, ¿no? Que es una palabra preciosa, la indignidad, ¿no? Que es la que estamos manejando últimamente tanto, ¿no?
Exacte. Vaja, veurem com evoluciona tot plegat. En tot cas, ara mateix, el paper dels periodistes arreu del món, clar, veient aquests casos, sobretot aquest que ens ocupa ara mateix, el de la Politkóvskaia...
I que tenemos en Sant Cugat, ¿eh? Que es que una cosa que, perdona, no,
sí.
Javier Espinosa está secuestrado en Siria.
Exacte.
¿No?
Es que es això, ens trobem en aquests casos.
I Ricard García de Villanova, que és de Sant Cugat, ¿no?
Exacte, però...
Tenemos Marc Marginedas, Javier Espinosa y Ricard García de Villanova, que és de Sant Cugat.
I aquests són els que recordem de més propers nostres, però és que si fem una llista de periodistes, diguem, ja no diré assassinats, sinó agreujats en els últims anys, la llista seria molt, molt, molt llarga. Llavors, qui al final té el valor d'atrevir-se a explicar el que està passant a zones de conflicte? I qui s'atreveix a protegir aquesta gent, que aquesta seria l'altra?
Sí, pues yo te digo, yo que soy un cobarde absoluto, un antihéroe total, y que huiría de cualquier conflicto por la ventana, yo me asombra la capacidad de denuncia que tienen ciertas personas. Ahora el país en donde te estamos viviendo el caso más grave es México.
Exacto.
Es decir, es donde están matando más periodistas. Pero la capacidad que tiene un periodista, tiene un periódico local, de denunciar que la gente de un señor que sabe que tiene no solo la riqueza y el chalet y las posesiones, sino una cantidad de magníficos sicarios que se lo van a cargar. Eso es realmente hermoso, aunque terrible.
Clar, és, vaja, terrible, absolutament, això, no en tenim cap mena de...
Si jo te preguntara si lo harías en Sant Cugat,
home, clar, és
que... si hubiera un caso de un cártel de narcotráfico aquí, si nos atreveríamos a denunciarlo, yo te digo, yo sinceramente me lo pensaría, y hay personas en México, en pueblos, en localidades pequeñísimas, que están muriendo y están denunciando cosas terribles.
És que hauríem de tenir molt clara la nostra integritat per dir-ho. L'hauríem de tenir molt assegurada, perquè si no, realment és el que diu, s'ha de tenir molt clar i s'ha de tenir molt i molt de valor. També s'agraeix que hi hagi gent amb aquest valor. Sigui com sigui, i veient els casos que veiem, vostè patiria perquè en un futur ja no hi hagi aquestes veus crítiques?
Pues yo, sinceramente, soy optimista, porque pienso que situaciones tan terribles como puede ser México, como puede ser Colombia, como puede ser Pakistán, como puede ser Malasia, como puede ser Rusia actualmente, que hay menos peligro, aunque te pueden matar también, como la Politkóvskaia, ¿no?
Sí, sí.
O como puede ser China, donde también, ¿no? Tienes menos peligro físico, pero sí puedes tener, bueno, físico lo tienes, digo, de morir, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Pero ahí, yo veo que es un futuro optimista. Yo en ese sentido sí que lo veo, que es, sois capaces los de la profesión de restaurar a los tertulianos, esos imbéciles que se dedican a discutir sobre si la famosa se ha ido con el torero o el torero se ha ido con la famosa, ¿no?
Home, vostè ho té bé, que és professor de l'Autònoma en periodisme, eh? Escolta, o sigui que entre tots podem posar una miqueta de grans de sorra per anar fent via.
Pues eso, como dice Arcadi, un granito y un granito constituye una montaña, que lo dijo en una conferencia, ¿no, Arcadi?
Sí, ja ho crec.
Escolteu, abans d'acabar tot de parlar d'aquest tema, m'agradaria preguntar-li, senyor Oliveres, per un tema que fa dies llegíem a mitjans de comunicació d'arreu, també en aquesta casa, a Cugat.cat, i és que, segons la Conferència Episcopal Tarraconense, vostè deixarà la Justícia i Pau a l'abril, i voldríem preguntar-li al respecte perquè no hem sentit la seva perspectiva al respecte.
Mireu, dues coses. Abans de contestar això, que ho faré molt de gust, voldria, ja que vàrem celebrar ahir el Dia de la Violència, la Torre de Sant Cugat, tenir un record per una persona no violenta extraordinària que les casualitats de la vida van fer que morís ahir mateix. Es tracta d'Alfons Banda, un professor que ha vingut moltes vegades a la Universitat de la Pau, que va crear la Fundació per la Pau i que durant més de 30 anys ha estat un magnífic exemple de com es milita educativament el seu camp d'especialització de l'educació per la pau i per la no violència. Doncs les casualitats van fer que morís ahir, i ara que tenia l'oportunitat d'ir-ho per ràdio, volia fer aquesta petita referència en el Fons Banda, una
persona
entranyable.
Doncs aquí el recordem, per això estem, evidentment.
Molt bé, doncs gràcies per permetre'm fer aquest record, i ara respondré doncs a la pregunta. Evidentment, els mitjans de comunicació tenen tota llibertat per dir el que els hi sembli, i en aquest cas van dir oportunament doncs que jo plegava la presidència de Justícia i Pau el proper mes d'abril, però la veritat sigui dita, això no és cap novetat. Jo ara estic d'aquí al mes d'abril acabant el meu tercer mandat de 4 anys com a president de Justícia i Pau, el qual vol dir 12 anys, i també n'havia estat 15 vicepresident, el qual vol dir en total 27 anys a l'entitat, que penso que és un període massa llarg perquè una persona pugui resultar fructífera. Cada vegada que hi havia una renovació, quan vaig acabar el primer mandat i sobretot quan vaig acabar el segon mandat, vaig demanar que ja se'n renovés com a president. Semblava que en aquell moment em deien que no, i ara, quan finalment fa 3 anys i 9 mesos vaig assumir aquest tercer mandat, tot i que el càrrec no té una caducitat, vaig demanar que aquest fos el darrer. Finalment els meus companys van entendre que era positiu, suposo que per la ciutat i per tothom, que jo ho fes, i ara, quan es produeixi l'Assemblea General del mes d'abril, doncs buscarem, que encara no tenim ni tan sols la persona, doncs aquells que estiguin disposats a assumir aquesta presidència, i aleshores quan estigui escollida, doncs si l'Assemblea és l'abril, a partir del mes de maig farem el canvi i deixaré la presidència, la qual és una situació completament normal. Potser s'ha pogut crear doncs alguna pressió en el dir per què plega aquest senyor. Doncs senzillament plega perquè ja fa molts anys que hi és, i a més plega, i es pot veure les actes de Justícia i Pau, per una decisió que ja estava presa feia 3 anys i mig. Penso que val la pena aclarir-ho així.
Doncs aclarit queda. Sempre és un plaer poder parlar amb Arcadi Oliveres i amb José María Percebal, amb qui hem parlat avui sobre aquesta diada de la no violència. Recordeu, la setmana que ve, diumenge, a 4 cantons, a les 12, es llegirà aquest manifest, que ara per cert en farem un tast, i només puc fer que agrair a José María Percebal i a Arcadi Oliveres la seva atenció a aquest programa, com és habitual. Gràcies i fins la propera.
A vosaltres, una altra estona. Adéu-siau.
No acabem pas, seguim parlant d'aquesta diada de la no violència, i com deia ara mateix, el proper diumenge de la setmana que ve tindrà lloc a la plaça de 4 cantons aquesta jornada en què recordarà la figura d'Anna Politkovskaya, assassinada l'any 2006 en circumstàncies estranyes. A punt estava de publicar un treball en què parlava sobre casos de tortura a Txetxènia. Això no sabrem mai exactament què hi havia en aquells documents, però el seu record i la seva lluita, això sí que serà inoblidable. I de fet, part de l'activitat que podrem gaudir aquest diumenge serà gràcies a Saludem la ja, Marta Auxan, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ella és codirectora i professora dels tallers de teatre Sílvia Cervant. També hi estarà en aquest acte la Laura Viladric, l'Anna Enric i...
L'Alba Roda.
Ara ho deies, m'ha marxat al cap.
Tens sort de tenir dues apuntadores.
Això està bé. Alba, molt bon dia, què tal?
Bon dia.
I, de fet, llegireu un text del José María Perceval en què parleu d'aquesta comparació entre Antígona i Anna Politkovskaya, que és el que li dèiem al Perceval fa un moment. Hosti, és curiós que siguin casos tan semblants. No sé com us va arribar la idea a vosaltres.
Bé, la idea va venir de part d'això. L'Alba Roda ens ho va proposar, ens va dir a veure si ens interessava dirigir i treballar el text i de més. I ho vam agafar encantades. La directora és l'Anna Enric, i tant la Laura com jo fem els personatges de l'Anna i de l'Antígona.
De fet, és una cosa que fem habitualment en aquest programa, i és que acostumem a... Això l'Alba ja també ho sap molt bé, és una cosa que fem habitualment, que és fer un tast d'aquesta lectura aquí al Sant Cugat a Fons, en matins en xarxa. El problema que tenim avui, Alba, i per
és
això...
Gros.
Bé, no és tan gros, home. Si es troba solucions, al final no és un problema, no és un problema gros. El problema que tenim avui és que no podem tenir tots els participants d'aquesta conversa, tenint la Marta Auxan, que ja és tot un luxe tenir-la aquí amb nosaltres, no podem tenir tothom, per tant, haurem de repartir-nos una mica els papers per fer aquesta lectura. També t'he de dir, Marta, que ens feia il·lusió a la Laura.
Sobretot el Sergio, ja t'ho diré. I demanem disculpes per avançat als oients i que no es perdin el dia 9, que serà el dia que això estarà ben fet i com de humana, i que en podran gaudir de la representació. Avui, mira, perquè se'n facin una idea.
Exacte, recordem que tot plegat està basat en un text de José María Perceval, basat en aquest llibre conegudíssim d'Antígona, tot un clàssic que tothom recorda, d'aquesta lluita del poder, de la llei, com deia, la llei contra la moral, que mai coincideixen. En fi, tot plegat queda ben recollit en aquesta història, en què, a veure, anem a situar-nos abans de fer la lectura en qüestió. Tu, Marta, faràs d'Antígona.
Sí, jo sóc Antígona.
Fantàstic. L'Alba farà d'Anna Politkovskaya.
Carai, quin honor.
I jo faré de Creonte. També és un honor per mi, que voleu que us digui. L'Anna Politkovskaya i l'Antígona, veureu que diuen pràcticament el mateix en aquesta història. O sigui que ningú pensi que s'estan repetint, que és un error, perquè no és així.
No intentaré copiar la Marta.
Exacte, és una repetició feta a cosa feta. I la redundància, una repetició que ens hauria de fer reflexionar sobre per què això torna a passar. Per tant, noia, si voleu, comencem. Tinc el plaer, per cert, de fer de mestre de cerimònies, així que començo...
Sí.
Començo jo. Veig reunit entorn meu al poble de la gran ciutat de Tebes, Sant Cugat, Tebes, Moscou, què importa, riques ciutats i famoses llocs on habiten ciutadans honrats, treballadors, temorosos de la llei. I què us ha portat a l'àgora, ciutadans? Jo no, per descomptat. Jo us he dit que us quedeu a casa, tranquils, pacífics, mirant la televisió, escoltant la meva paraula, la paraula que calma i no la que altera, la que us fa gaudir i divertir-vos, no la que porta preocupacions, mal de caps, problemes... Però no, heu vingut a escoltar la història d'Anna Politkovskaya, una Antígona moderna, una periodista que torna a Rússia per denunciar la guerra de Txetxènia, per denunciar la llei democràticament legislada, per denunciar el poder democràticament elegit. Denunciar, denunciar i denunciar. Qui s'agregueu que era aquesta? Potser no sabia el que li va passar a Antígona, el que li passa a totes les Antígones de l'univers. Sí, sí. Ja ho sé, esteu preocupats per aquesta dona que es presenta com a víctima, que us fa saltar les llagrimetes amb la seva maleïda història, perseguida pel poder, denunciada, acusada, amenaçada, finalment eliminada, assassinada. Si voleu una paraula forta, assassinada, sí, per què no? Però realment és una víctima? Ciutadans, elles han infringit la llei, i la llei està per alguna cosa, dic jo. Jo sóc la llei, sóc Creon, sóc Putin, sóc el poder que el poble ens dona com a govern per castigar la maldat i premiar la bondat. I el poder és l'únic que pot exercir la violència legítima, i l'exerceix. Sona terrible, però és així. No sigueu hipòcrites. Sense la llei no hi ha més que desordre, caos i por. Jo no sóc el que us ha de fer por, sinó ella, elles, les Antígones, les que posen en perill la vostra tranquil·litat. Quan un delinqüent, un terrorista, col·loca una pistola a la vostra esquena o a la vostra temple, que ràpidament en crideu, eh? Quan us en recordeu de la llei en aquest moment. Jo sóc Creon, el que té el mandat de restaurar l'ordre. I sí, perquè triomfi la llei és necessària alguna víctima. És inevitable que algú sigui apartat del camí, que algú desaparegui. En fi, es tracta d'un accident. La que es creu Antígona, Anna Politkovskaya, desapareix. I desapareixen, tampoc és per tant. Sabien el que feien, se'ls hi va dir que havien de ser discrets i callar, i van seguir parlant, parlant. En realitat sembla ser cosa de dones. I van ser eliminades. Una guerra és una guerra. Elles són pitjor que els soldats que lluiten contra l'ordre i els quals es venç amb les armes, com a homes. Elles són les que esgrimeixen la paraula contra l'ordre, i parlen, i parlen. Són monstruoses, pretenen ni més ni menys que descobrir la veritat, la seva veritat. Antígona, una història vella. Anna Politkovskaya, una història de fa 4 dies. Una història que està passant tots els dies. Una anècdota del gloriós destí de la ciutat de Tebes. Una història deformada després per escriptors de res com Sòfocles, Brecht o Espriu.
Sé que a l'entrar a la foscor de l'ascensor moriré. He sentit els seus passos darrere meu. Ara ja no hi ha volta enrere. No puc tirar marxa enrere. No puc fugir. I qui se'n recordarà d'Anna Politkovskaya, periodista russa, beneita que va denunciar el poder?
Sé que a l'entrar a la foscor de la cova moriré. He estat empesa fins aquí pels esbirros del tirà. Ara no hi ha volta enrere. Els seus braços no em deixen tornar. No puc fugir. I qui se'n recordarà d'Antígona, princesa de Tebes, dona estúpida que s'atreveix a denunciar el poder?
La guerra. La guerra entre germans. Estan els homes que maten i moren. Estan els homes que maten i vencen. Estan els pobles arrasats. La destrucció dels habitatges i les persones. Les tortures. Està la corrupció, les mentides, la traïció, però sobretot el silenci.
La guerra entre germans. Estan els homes que maten i moren. Estan els homes que maten i vencen. Estan els pobles arrasats, la destrucció dels habitatges i les persones, les tortures. Està la corrupció, les mentides, la traïció, però sobretot el silenci.
Està la veritat dels vençuts. Calcigada, maltractada, menyspreada, ridiculitzada. És la veritat dels que no tenen dret a parlar, dels que no poden parlar, dels que han desaparegut i ja no poden parlar, dels que no tenen nom i mai van existir. Jo sóc aquesta veu molesta i ridícula, la veu dels vençuts, els desapareguts, els que estan en silenci i fins i tot els que callen per por.
Està la veritat dels vençuts. Calcigada, maltractada, menyspreada, ridiculitzada. La veritat dels que no tenen dret a parlar, dels que no poden parlar, dels que han desaparegut i ja no poden parlar, dels que no tenen nom i mai van existir. Jo sóc aquesta veu molesta i ridícula. La veu dels vençuts, els desapareguts, els que estan en silenci, fins i tot els que callen per por.
Està la denúncia, quan la veritat és vetllada, ocultada, assassinada. Jo sóc qui ve a llevar el vel de la veritat i només oposa paraules als trets de la mentida. La denúncia és pitjor que l'atac de l'enemic. La denúncia és la vergonya que despulla la mentida.
Està la denúncia. Quan la veritat és vetllada, ocultada, assassinada. Jo sóc qui ve a llevar el vel a la veritat i només oposa paraules als trets de la mentida. La denúncia és pitjor que l'atac de l'enemic. La denúncia és la vergonya que despulla la mentida.
Està la por. La por a morir per denunciar la mentida, per dir la veritat.
Està la por. La por a morir per denunciar la mentida, per dir la veritat.
Està la por.
Està la por.
Abraça'm. Tinc por, estic tremolant. Que terrible és dir la veritat.
Abraça'm.
Ja veieu el paral·lelisme d'Antígona i d'Anna Politkovskaya? La foscor, la guerra, la veritat, la denúncia, la por, fets irrenunciables per intervenir en nom de la llei i l'ordre. Jo sóc la llei, jo sóc l'ordre. I perquè la ciutadania democràticament m'ho mana i exigeix, exerciré impecablement la meva obligació de protegir el meu poble. I això és el que es podrà veure aquest diumenge de la setmana vinent.
En versió molt millorada.
A la plaça de Quatre Cantons, aquests personatges paral·lels, Antígona i Anna Politkovskaya, vaja, tot un luxe de poder gaudir d'aquesta història d'una manera... Vaja, és que insisteixo, el paral·lelisme és claríssim. Sí. I trobo que és la millor manera de poder exposar-lo. Marta, ja per anar acabant, clar, l'Alba i jo ara hem fet aquí una miqueta de comodins, com aquell que diu, però qui farà els papers de Creon i de Politkovskaya?
Doncs Creon el farà l'Alba Roda i l'Anna Politkovskaya és la Laura Viladric, que també és una de les actrius i professores dels tallers de teatre.
Fantàstic, doncs seran els que posaran la veu a aquesta història, escrita per José María Perceval. L'Alba i jo hem fet el que hem pogut.
No, ha estat prou bé, eh? Home, el Creon una mica suau.
Sí.
Poca, falta una mica de...
Poca mala llet, no?
Poca mala llet.
Hauria de prendre classes d'interpretació.
Vine, ja saps.
Això crec que ens aniria molt bé tots.
Aquí ha estat assistència igual, eh? T'ho deixat perfecte, eh?
Veus?
Doncs ja ho sabeu, apunteu-vos que si voleu saber més d'aquesta història de l'Anna Politkovskaya, recordeu, periodista assassinada l'any 2006, a l'ascensor de casa seva va ser assassinada quan tornava a trets, així de cru va ser, estava a punt de publicar una història sobre aquests casos de tortura a Txetxènia i un cas claríssim de comparació amb l'Antígona d'Amadeu. Avui n'hem parlat amb una sèrie de protagonistes d'aquesta història, amb José María Perceval, amb l'Arcadi Oliveres i ens ha acompanyat la Marta Oixanta. També aquí a l'estudi Ramon Barnils. Marta, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I ens veiem a Quatre Cantons.
Molt bé.
I Alba, et sentim a la segona hora amb més temes.
I tant.
Nosaltres ara marxem a fer el butlletí horari, butlletí de la xarxa i de Cugat.cat. Tornarem amb més temes, ja ho sabeu, farem el destacat on descobrirem avui, diguem, la cara modernista de les comarques de Barcelona. També tindrem l'empresa i seguirem amb el cinema de Víctor Alexandre, en què avui repassarem les grans pel·lícules de rodatge dels Oscars. Ja voleu que us sorprendreu de ben segur. I rematarem la feina amb el Fabri i el seu show. Per tant, no desconnecteu el 91.5 de la FM, que encara queda la meitat d'aquest Sant Cugat a fons matins en xarxa. Fins ara.